Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Com esteu? Molt bon dimecres. Benvinguts un dia més al matí de Catalunya Ràdio, un dia que continuem amb vent, ventada, sobretot al nord del país, que a més avui també està previst que es combini amb una nevada, que pot ser abundant, al Pirineu i amb el habitual fenomen del torb, cada cop que bufa el vent fort en una zona on ha nevat fort. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Sí, avui aquesta nevada pot arribar a baixar fins als 1.200 metres, però les cotes altes podrien caure de 20 a 50 centímetres, sobretot al nord del Pirineu, però també s'espera una bona nevada al Pirineu Oriental. A la resta de Catalunya, el temps continuarà sent assolellat, amb temperatura que es mantindrà suau, i pel que fa al vent, avui, demà i divendres, seguirem encara amb aquesta entrada de vent del nord, que ja fa una setmana que dura, però sembla que a partir de demà cada vegada anirà quedant més concentrat als dos extrems de Catalunya i a les cotes altes del Pirineu.
Gràcies, Eloi. Per cert que gràcies al vent d'aquests últims dies, avui aquí al matí de Catalunya Ràdio us expliquem que tot i el panorama complicadíssim que ens ha deixat de guerra, el panorama econòmic, tenim l'energia bastant barata. La producció de renovables, la baixada d'impostos, ha fet baixar la factura de la llum un 5% respecte al març de l'any passat. De fet, Espanya és avui el país europeu amb l'energia més barata. Tot això, malgrat el panorama de la guerra, es complica també de manera dialèctica.
And we had regime change already that are very different. They're much more reasonable, I think much less radicalized.
És Donald Trump aquesta matinada assegurant que la guerra s'acabarà per la banda d'Estats Units en dues o tres setmanes perquè ja s'han canviat el règim, ja han aconseguit canviar el règim, diu. Ara, qui mana a Iran és un règim, diu el president dels Estats Units, més raonable, menys radical. Són paraules de Donald Trump des del despatx Oval que anuncia, per cert, una pròxima compareixença per la pròxima nit, per tant, l'explicarem demà, del president del als Estats Units, també des de la Casa Blanca, en un discurs adreçat a la nació sobre aquesta qüestió. Això és el que diu Donald Trump, però sobre el terreny... Sobre el terreny, l'ofensiva continua. Donald Trump, per exemple, no s'ha mullat sobre què passarà amb Israel, si també en dues o tres setmanes, com diu que faran els Estats Units, ja donaran la guerra per acabada, o continuaran. En aquestes últimes hores, Israel ha continuat bombardejant el Líban, l'Iran també ha atacat un patrull al Golf Pèrsic, a banda d'objectius a Kuwait o Bahrain. Avui ho explicarem i ho seguirem, com sempre, minut a minut, aquí al matí de Catalunya Ràdio, com evoluciona aquesta guerra a l'Iran, no només en el front militar, sinó també particularment en el front econòmic, que és el que ens està afectant de més habitualment. I l'altre tema del dia, lamentablement, càntics racistes. Aquesta nit, en el partit que enfrontava la selecció espanyola amb la selecció d'Egipte, que es disputava a l'estadi de Cornellà al Prat. S'han sentit aquests crits, musulmà qui no voti, més d'una vegada, un parell de vegades, ben bé, durant el partit, musulmà qui no voti. Avui el diari AS, per exemple, ho posa en portada amb el titular Vergonya Mundial. Rafael Luzán és el president de la federació.
Condenar, com no puede ser otra manera, este tipo de situaciones puntuales y aisladas que se producen, que claro, para la imagen del deporte y en general del fútbol debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente ese tipo de cosas, ¿no?
El seleccionador espanyol també ha censurat aquests crits racistes, que també es van combinar amb crits contra el president espanyol, Pedro Sánchez, també crits contra Carles Puigdemont. En la part estrictament esportiva, el partit passarà a la història, a banda del resultat, per el debut de Joan García a la porteria de la selecció espanyola. Un debut que va ser a la segona part, aquí el que va ser el seu estadi. Recordem que Joan García havia jugat a l'Espanyol, evidentment, i l'afició que hi assistia al partit de Cornellà al Prat el va rebre amb aquests xiulets que sentíem ara mateix. Per cert, que de la resta de seleccions classificades pel Mundial, destaca sobretot que Itàlia ha tornat a quedar eliminada. Itàlia es tornarà a perdre un Mundial després de perdre davant de Bòsnia-Herzegovina als penals. Tampoc no s'han classificat ni Polònia ni Dinamarca. Tot això avui, en aquest dimecres, un dia en què setmanat veuran sortir el sol quan passin 5 minuts de 2 quarts de 8 del matí i a Clariana de Cardener, al Solsonès, es pondrà quan passin 4 minuts de 1 quart de 9 del vespre. Així comença el dimecres. Benvinguts al nou matí. Molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Un dia que a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio xerrarem una bona estona avui amb l'Esther Vera, la Laura Aznar, la Montserrat Nebrera i la Milagros Pérez Oliva. A les 7 i 5 minuts, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Novetats.
Donald Trump ja parla del final de l'ofensiva contra l'Iran. El president dels Estats Units farà aquest dimecres un discurs a la nació on s'espera que doni més detalls del que ja ha avançat aquesta nit, que la campanya militar pot acabar d'aquí dues o tres setmanes.
Jo tenia un objectiu, que no tinguin armes nuclears, i hem assolit aquest objectiu. No tindran armes nuclears, però estem acabant la feina, i crec que d'aquí dues setmanes, potser un parell de dies més, rematarem la feina.
Trump, que no ha aclarit si la guerra continuarà amb Israel en solitari, ha desmarcat una possible retirada dels Estats Units a la possibilitat d'arribar a un acord amb Teheran.
També s'ha desentès del que passi a l'estret d'Hormuz. Diu que un cop marxin ja no serà un problema seu i afegeix que els països que no han volgut participar a la guerra tindran dues opcions: o conquerir l'estret militarment o comprar el petroli als Estats Units.
Estalviar combustible.
És el que demana la Unió Europea als Estats membres. Brussel·les fa seves les recomanacions de l'Agència Internacional de l'Energia, com la reducció de la velocitat a les carreteres o el teletreball. El comissari europeu d'energia, Dan Jorgensen, avisa que els mercats de l'energia trigaran a tornar a la normalitat.
We should be under no illusion.
No ens hauríem de fer cap il·lusió que les conseqüències d'aquesta crisi per als mercats energètics seran de curta durada, perquè no serà així.
I una altra patrulla.
L'Iran ha atacat aquesta matinada un altre vaixell al Golf Pèrsic. L'atac ha estat a mar obert, a prop de les costes de Qatar. No hi hauria hagut víctimes.
Aquesta matinada també hi ha hagut explosions a Damasc, la capital de Síria, a Bahrain o a l'aeroport internacional de Kuwait, on un dron ha provocat un incendi en un dipòsit de combustible.
Massa fronts oberts.
Israel ha tornat a atacar aquesta nit Teheran, el Líban i un vehicle en què viatjava un alt dirigent de Hamas. Molts conflictes que comencen a provocar que l'exèrcit israelià comenci a tenir problemes d'efectius.
Jerusalem, Jordi Brascó.
Israel té soldats al sud del Líban, a Gaza, a Cisjordània, a la frontera amb Síria, al cel de l'Iran i mantenint l'ordre al territori propi. Massa fronts per a un exèrcit que se sosté per uns reservistes que estan al límit, entre ells el coronel Orangeville.
Usually every unit...
Abans, cada unitat acostumava a tenir dues setmanes d'entrenament per any. El 7 d'octubre va canviar tot. Ara, reservistes com jo dediquem més temps a l'exèrcit que no pas a la feina, la família, les responsabilitats, la carrera, la universitat.
El cap de l'Estat Major va alertar d'un perill de col·lapse per forçar que d'una vegada per totes Benjamin Netanyahu obligui els ultraortodoxos a servir. Des de Jerusalem, Jordi Brescop, al matí de Catalunya Ràdio.
I arrenca la gira.
Bruce Springsteen ha obert fa només unes hores el primer concert de la gira Land of Hope and Dreams en suport del moviment anti-Trump No Kings, No Volem Reis.
Ho ha fet amb una versió de l'himne pacifista dels Temptations War. El primer concert ha estat a Minneapolis, ciutat que ha estat notícia en els últims mesos per l'actuació de la policia migratòria.
Març crític.
Per l'economia mundial, arran de l'esclat del conflicte a l'Orient Mitjà, la inflació europea ha repuntat fins al 2,5%. El preu del petroli s'ha disparat un 55% i l'Euríbor ha pujat 3 dècimes i tanca el març al 2,57%.
També ha estat un mes complicat per als mercats. L'IBEX ha caigut més d'un 7%. Avui, però, els índexs asiàtics obren en verd per l'anunci de Trump de retirar les tropes en les properes setmanes.
I cau amb força.
En aquest context d'escalada de preus, contrasta que la tarifa regulada del gas baixa a partir d'avui i és un 16% més barata per les mesures com la reducció de l'IVA.
També cau el preu de la llum, sobretot per l'elevada producció d'energia renovable. La factura dels usuaris de la tarifa regulada és un 5% més barata que fa un any. Mara Quiló, presidenta del grup de gestors energètics.
Estem en un país que ha apostat per les renovables i que quan té sol, aigua i vent, els preus són tan baixos que s'apropen a zero. Però a les nits o a l'estiu, que no tenim tanta aigua o quan la previsió de vent baixa, els preus pujaran perquè tornem a dependre dels cicles combinats que funcionen amb gas natural i que ara mateix està el doble del que estava abans de la guerra.
Cavall de Troia.
La difusió d'una conversa de fa 2 anys i mig entre la diplomàcia russa i l'hongaresa confirma la connivència entre els dos governs i la deslleialtat d'Orban cap als socis europeus. Brussel·les li ha demanat explicacions i li ha hagut de recordar que els debats són secrets.
Brussel·les, Bruno Forteamires.
En la gravació filtrada, el ministre rus d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, truca a Hongria per veure si pot aconseguir que es retirin les sancions europees contra la germana d'un oligarca rus.
I am calling on the request of Alisher, and he just asked
A l'altra banda del telèfon hi ha el ministre hongarès d'Afers Estrangers. Diu que treballarà per complir les peticions del Kremlin. El ministre hongarès va admetre fa uns dies que parla de forma regular amb el govern rus, abans i després de les reunions que manté a porta tancada a Brussel·les. Diu que forma part de la diplomàcia, però la Comissió Europea tem que posi en risc la confidencialitat de les reunions. En els últims mesos, el govern hongarès també ha endurit el seu discurs contra Ucraïna. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0-0.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, aposta per reduir a zero la taxa d'alcohol permesa per conduir. Ho diu avui en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
La millor taxa d'alcohol és la taxa zero. I jo crec que la sensibilitat en aquesta direcció, doncs, és sota el nostre punt de vista, és l'adequada.
Però vostè seria partidària de regular-ho?
Sí, sí, jo seria totalment partidària de taxa zero pel que fa al consum d'alcohol.
Més hores d'atenció.
El Departament de Salut allarga les hores d'atenció dels ictus greus a Tarragona i Lleida fins a les 12 hores al dia. El servei a 24 hores no serà, però, fins a finals de l'any que ve.
I s'encareix.
A partir d'avui, la taxa turística a Barcelona es multiplica per 2 i s'apuja el recàrrec municipal. Abans la taxa era de 3,50 € per nit en un hotel de 5 estrelles, ara serà de 7. Eugenio Sácar, director de la càtedra UB Turisme, Hostaleria i Gastronomia, no creu que afecti el número de visitants.
La immensa majoria dels turistes arriben en transport aeri, arriben fent reserves individuals, els preus per pernoctar a la ciutat són importants, per tant, tot i que és una xifra quantitativament destacada, a nivell percentual del total de la despesa d'un turista a Barcelona és menor, i segona, la capacitat d'atracció que té Barcelona, per tant, sincerament, dubto molt, molt que això faci que la gent no vingui a la ciutat.
A la resta de Catalunya, la taxa s'encareix menys, passa de 3 a 4,50 € per nit. L'any que ve es doblarà el conjunt del país.
I compta amb les estafes.
L'Organització de Consumidors FACO alerta que hi ha pàgines web que venen entrades falses per als concerts de Rosalía, Barcelona i Madrid.
Les entrades reals es van esgotar poc després de sortir a la venda, però aquestes webs n'ofereixen i asseguren que són oficials. Alguns antivirus ja les detecten, però les webs es promocionen a través d'anuncis Instagram.
En parlarem a partir de 9:45 amb un afectat i amb el vicepresident de FACO, Miguel Ángel Serrano.
S'acaba.
El País explica que el govern espanyol tancarà la regularització express habilitada per als migrants veneçolans des del 2010. Es podien acollir a processos més ràpids que la resta per motius humanitaris. Ara, a punt que entri en vigor la regularització massiva d'immigrants, s'ha decidit que els veneçolans segueixin el mateix circuit que la resta.
Un 80%.
És la probabilitat que la propera matinada pugui enlairar-se l'emissió Artemis 2 cap a la Lluna. Hi aniran 4 tripulants a bord. Farà un viatge de 10 dies per orbitar el satèl·lit de la Terra i iniciar així el camí perquè l'ésser humà torni a trepitjar el satèl·lit.
Oriol Pujador.
Després de diversos retards per problemes tècnics, la tripulació i la nau ja estan a punt perquè a 1:45 de la matinada s'enlairi el coet. Ara mateix l'únic que preocupa és la meteorologia, tal com explicava Marc Burger, meteoròleg principal de llançament. Still maintaining
a 20%. Encara hi ha un 20% de probabilitats que no es produeixi una situació de llançament durant la finestra que tindrem. De manera optimista, això significa que hi ha un 80% de probabilitats que sí que es produeixi. Hi haurà ruixats aïllats, però les previsions apunten que hi haurà molt d'espai. Així que hauríem de poder llançar l'Artemis 2.
La NASA preveu que una nova missió d'Artemis permeti posar els peus en aquest satèl·lit de la Terra d'aquí un parell d'anys. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Arriba als Estats Units.
L'eutanàsia de la setmana passada de la jove catalana Noelia Castillo, segons explica el New York Post, l'administració Trump ha sol·licitat una investigació per revisar si van fallar els sistemes de protecció a persones vulnerables i, per tant, s'han vulnerat els drets humans.
També asseguren que la jove havia mostrat dubtes sobre el procediment, però que es van ignorar. Això contrasta amb el que van apreciar els tribunals, que van donar llum verda a l'eutanàsia perquè van validar que la jove tenia capacitat plena per prendre la decisió.
I aturades.
Un jutge federal ha ordenat parar les obres promogudes per Donald Trump per construir un saló de ball a la Casa Blanca valorat en uns 400 milions de dòlars. El jutge conclou que Trump és guardià però no propietari de l'edifici oficial de la presidència i afegeix que hauria de ser el Congrés qui aprovi el projecte.
I torna.
El jutge Peinado ha tornat a citar avui Begoña Gómez. És per tornar-li a comunicar tant a ella com a dos investigats més que ha decidit que la causa recaigui en un jurat popular. És el segon any que el jutge cita la dona del president del govern espanyol en plena Setmana Santa.
Una bufetada de temps.
És l'escola que volem, que volem.
La sala Villarroel acull l'estrena d'una bufetada de temps, l'últim text de Marta Butxaca, que contraposa els models educatius d'ara i abans. La comèdia compta amb un repartiment encapçalat per Ramon Madaula i Montse Guallar.
Marta Vives.
A partir d'una bufetada que un avi li clava al seu net després d'una rebequeria i que l'escola el vol denunciar,
Butxaca reflexiona sobre els models d'educació, els d'abans i els d'ara.
De com ens educaven a nosaltres, com han educat els nostres avis i com nosaltres eduquem els nostres fills. Llavors me'n fot una mica de l'educació respectuosa. Li trobo grisos, com li trobo grisos a qualsevol cosa, i en termes d'educació no hi ha res que sigui 100% eficaç, no?
El debat a la Villarroel està servit.
Una bata de temps, una manera d'educació més dels avis.
Abús.
No tenen respecte cap a, ni entre ells ni cap a l'adult.
Pot ser que sigui necessària.
Millor que ja no es facin, perquè tampoc és una manera com d'ensenyar.
Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en esports, pel Foradada, bon dia.
Bon dia.
Eliminada.
La selecció italiana queda fora del Mundial de Futbol per tercer cop consecutiu. El seu butxí ha estat ara Bòsnia i Herzegovina, que s'ha imposat als penals. Els ho va posar fàcil l'expulsió del central Bastoni, recordem, jugador que interessa al Barça.
Cap gol.
En l'amistós entre la selecció espanyola i Egipte d'ahir a l'estadi de Cornellà al Prat, va partir, com hem dit, marcat per les escridassades racistes i també pel debut internacional del porter blaugrana, Joan García. En parlava en acabar el partit.
Sí, molt bé, crec que hi ha un grup hi ha un grup espectacular, evidentment. Venia una mica amb l'ajuda dels jugadors que ja coneixia del Barça, però la veritat que m'ho han fet tots molt fàcil. Hi ha molt bon grup i crec que per tornejos com el Mundial és molt important això.
L'únic blaugrana que va repetir a l'11 titular va ser Lamine Yamal.
I tot venut.
El Barça creu que omplirà les 62.000 localitats disponibles al Camp Nou per al Barça-Madrid de demà a la Lliga de Campions. És el partit de tornada dels quarts. Recordem 2-6 per les blaugranes a l'anada.
Avui parlarem, evidentment, de totes aquestes qüestions i molt especialment d'aquests crits racistes que vam sentir ahir a Cornellà. El Prat serà a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, avui amb l'Esther Vera, la Laura Aznar, la Montserrat Nebrera i també la Milagros Pérez Oliva. Tot això en aquest dimecres 1 d'abril, que a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Guillermo amb 3 quilos 80 grams, ha nascut a l'Hospital Clínic de Barcelona i també ha arribat la CIA, en aquest cas amb 3 quilos 405 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Evidentment, començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 7 graus a Callús, 8 a Mollet i 9 a l'Hospitalet de Llobregat. Carreteres, Txell Garriga.
Bon dia. De moment, sense retenció ni problemes, amb una mica de congestió a l'enllaç de la C31 a la Ronda Litoral al Prat i intensitat a les rondes en sentit Llobregat, però sense aturades.
Al Penedès ja s'ha pogut reobrir finalment la piscina coberta del complex aquàtic de Vilafranca, malmesa per la dana del 12 de juliol passat.
Han calgut 3 milions d'euros i 8 mesos d'obres i reparacions per substituir tota la maquinària plena d'aigua i fang.
Corresponsal Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia. Aquell 12 de juliol, en poca estona, van caure prop de 170 litres d'aigua per metre quadrat, inèdit des del 1926. Al recinte aquàtic hi van entrar 8.000 metres cúbics d'aigua i mig metre de fang. Ha costat molt arreglar-ho. Gemma Romeu és la regidora d'Esports.
Amb l'aigua i amb el fang doncs, va quedar inutilitzat tota la maquinària, els sistemes elèctrics i de depuració. Bona part de les instal·lacions estan de forma subterrània i, per tant, doncs, tot això va quedar molt malmès.
Des de Vilafranca, Montse Gent arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies. Al Garraf, l'associació ultracatòlica Advocats Cristians ha presentat una denúncia contra la metge que va fer la setmana passada l'eutanàsia a Noelia Castillo després de prop de 2 anys de litigi judicial.
L'agrupació que representa el pare de la noia considera que la facultativa va incórrer en un conflicte d'interessos i l'acusa de manipular les últimes voluntats de la jove.
També d'incloure-hi el transplantament dels seus òrgans, la qual cosa han negat a Catalunya Ràdio fonts pròximes al cas.
A Barcelona, el Parlament s'ampliarà i passarà a ocupar un segon edifici a uns 300 metres de les dependències actuals.
Es tracta de les cavallerisses de la Guàrdia Urbana situades a tocar del parc de la Ciutadella, al carrer Wellington, amb uns 800 metres quadrats.
Escoltem els presidents del Parlament i de la Generalitat celebrant l'entesa entre les institucions.
El Palau del Parlament ha arribat al límit de la seva capacitat. Hi ha una saturació crítica que impedeix el creixement en serveis essencials.
Catalunya recuperava capacitat d'entesa entre institucions després de massa anys.
Un altre cop al Penedès. Perquè el celler Jove i Camps de Sant Sadurní d'Anoia surt de la denominació d'origen Cava i des d'avui s'integra a Corpinat.
Aquesta marca col·lectiva aplega productors que segueixen el mètode tradicional i promouen la viticultura sostenible amb varietats autòctones.
Al Vallès han cremat 5 contenidors en poc més d'una hora a Granollers.
Els fets han passat pels vols de les 3 de la matinada d'aquest dimarts. La policia ho investiga.
I cultura. amb l'estrena avui del Festival Mas i Mas 2026. El concert que dona el tret de sortida és el del Sasha Berliner Group i la seva redefinició del jazz contemporani. I els festivals literaris que es fan a Barcelona tenen, atenció, un impacte positiu en els hàbits lectors, la visita a les biblioteques, també la compra de llibres, ho diu un estudi fet per l'Ajuntament de Barcelona. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Són les 7 i 20 minuts i des del quiosc repassem les portades de la premsa. Avui, amb el partit Espanya a Cornellà en totes les primeres planes. Només el diari Ara ho titula amb els càntics racistes de l'estadi. I llegim càntics de musulmà qui no voti a Cornellà en l'Espanya-Egipte. La resta de titulars de la premsa generalista, però, obvien aquests insults. La Vanguardia titula Espanya empata amb el debut de Joan García, titular semblant en aquest cas amb gran foto El Periódico. Espanya empata amb Egipte en el debut de Joan García i El Mundo Foto de Santander. Centenars d'aficionats i desenes de banderes espanyoles i titula directament Barcelona es volca amb la selecció. Altres temes de portada, avui variats, El Periódico publica que Catalunya limita el gran tenidor a l'amo de 5 pisos en una mateixa zona tensionada. La Vanguardia destaca que el dèficit públic cau al 2,2% del PIB al més baix des de fa 18 anys i el diari Ara explica que Trump insta els països afectats pel tancament d'Hormuz a comprar petroli als Estats Units. I acabem amb la portada del País que anuncia la missió especial dels Estats Units i titula Artemis 2. Compte enrere per la tornada de l'home a la Lluna.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
el 5, el 15, el 18, el 20, el 35 i els sols, el 7 i el 8.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
I avui volem saber què està passant amb els lectors dels mitjans digitals. Maiol Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs mira, sembla que desapareguin, perquè des de principis d'any els grans mitjans de comunicació espanyols i catalans han perdut milions de lectors en línia. Per exemple, El Mundo va perdre més de 2 milions d'usuaris únics durant el febrer i El País un 14%. Tot això per les últimes actualitzacions de cercadors com Google.
This includes our next generation foundation model, Gemini, which is still in training.
Així presentava fa uns mesos el CEO de Google, Gemini, la seva eina d'intel·ligència artificial. I ja ho haureu vist abans. Quan buscaves com es pot arreglar una rentadora, se't mostraven diverses pàgines web que t'ho explicaven. Ara, en canvi, Google et proporciona la resposta directament i això fa que no hagis de fer clic a cap dels resultats de pàgines externes. Això s'ha traduït en aquestes grans pèrdues de lectors, no només d'informacions periodístiques, sinó que els mitjans concentraven molts esforços a crear un tipus de contingut anomenat wiki, és a dir, definicions, guies de viatge, tutorials útils per cada dia, consells de salut, quins productes cal comprar, res i curt, que si buscaves com arreglar una rentadora, trobaves un enllaç d'un mitjà explicant-ho. Un contingut publicat exclusivament per acumular trànsit i lectors, amb molt poc valor periodístic, però que ha farcit les xifres d'audiència fins que Google ha deixat de promocionar-ho. I en caiguda lliure. El mitjà més afectat seria el Huffington Post, amb 82 milions de pàgines vistes durant el mes de febrer, 40 milions menys de les que va tenir el gener. Gairebé la meitat que fa un any. La Razó també segueix una caiguda lliure semblant, amb un 30% menys de trànsit que fa un mes.
Boníssim. I com sempre això afecta la butxaca, clar.
I molt clar, perquè gran part dels ingressos del contingut digital depèn de la publicitat, i aquesta, òbviament, es paga millor com més gent vegi les pàgines. Professionals en posicionament de pàgina web, els anomenats SEO, afirmen que els mitjans, a més, que ja van haver d'adaptar-se a internet, ara hauran d'aprendre a adaptar-se a la intel·ligència artificial i oferir un model diferencial.
Gràcies, Maiol.
A disposar.
El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: l'impregna tant que deixa d'avançar. I la resposta era: s'atura. Saturar una matèria vol dir que quedi ben impregnada d'una altra. I qui es deixa d'avançar, doncs s'atura. Avui dimecres, un Enigmàrius lleig, lleig, lleig. Furúncul nocturn, de 6 lletres. Furúncul nocturn, 6 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
I el més destacat a la tele, amb la Mariola Cubells, avui sobre la reacció d'Aitana Sánchez Gijón davant dels mitjans quan li han demanat per la seva vida privada.
El que més m'ha sobtat de la tele d'avui han sigut les imatges d'Aitana Sánchez Gijón, seguida de la premsa del cor, després de publicar-se una foto d'ella i de l'actor Maxi Iglesias fent-se un petó. El que més m'ha agradat ha sigut la seva resposta davant dels micros quan li han preguntat pel suposat idili. Però de què aneu? Però qui sou vosaltres? Però per favor... Tinc una funció que fer, i se n'ha anat. M'ha encantat la seva perplexitat i un cert desdén aristocràtic que demostra que mai s'havia trobat davant d'aquest tipus de televisió. Mare de Déu, la que li espera.
Hi ha la recomanació del dia avui que estem parlant del càncer de colon, perquè se n'amplia el cribratge. Marc Garriga en recomana la sèrie Con C mayúscula.
A la sèrie The Big C, que és el seu títol en anglès i com la coneix molta gent, la protagonista, una professora d'institut a la que li diagnostiquen un melanoma terminal, decideix mantenir-ho en secret i fer tot allò que no s'havia permès fer fins aquell moment. L'objectiu és ser feliç abans de morir. Ella i els que l'envolten, com un doctor que també pateix un càncer en silenci de colon i que no ho ha paït gens bé i ella decideix ajudar-lo. Con C mayúscula, una sèrie càlida, honesta, amb sentit de l'humor i que no cau en el dramatisme. Té 4 temporades i la trobareu a Netflix.
El dia de la mare, a la meva mare li agradaran els 17 milions del cupó extra dia de la mare de l'11? A veure si després no es veurà bé amb els 17 milions. Bé, suposo que amb 17 milions tothom es veu bé.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El catàleg d'Obramat té més de 20.000 productes, però per nosaltres són més de 20.000 històries, com la d'aquell ciment que va ajudar a construir el pati d'en Pedro, o la d'aquestes plaques de guix que van aïllar de la humitat la casa dels Fernández. I per continuar construint històries, hi ha disponible el catàleg 2026. Troba'l al teu magatzem. 20 anys construint junts. Obramat.
Si una nau no sap on va, cap vent li és favorable.
Després del naufragi d'Albert Sánchez Piñol, tanca el cercle de Victus. Una novel·la d'aventures, una faula política, un mirall de la societat, una lectura valenta. Aquest Sant Jordi, Després del naufragi, d'Albert Sánchez Piñol, editat per Univers.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3 minuts i 2 quarts. I el protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
Bon dia. Les entrades falses...
Un señor que va revenent entrades.
Horroroso. Yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
Avui tornem a parlar de la Rosalia, però que ningú pateixi, es troba bé. No s'ha tornat a intoxicar menjant res en mal estat, de manera que el concert que ha de fer aquesta nit a Madrid no corre perill, com a mínim per tots aquells que tinguin una entrada autèntica per accedir-hi.
Sí, perquè com explicarem avui al Matí de Catalunya Ràdio, hi ha molts fans de la Rosalia que han estat estafats amb entrades falses. Allò de comprar-les per les vies no oficials és el que diu l'organització de consumidors Facua.
Ah, perfecto. Pues muchas gracias, Facua. Muchas gracias por nada. ¿Vale? Muchas gracias. Gràcies per avisar tarde. Gràcies.
I a Facua,
fuck you.
Sembla que tenim una trucada al telèfon del directe. De qui parlem?
Marta, de Sant Celoni.
Home, clàssic. Marta, no em digui que li han venut una entrada falsa pel concert de Rosalía avui.
No, una no, quatre. Quatre entrades que me voy a comer con patatas, porque aquí nadie avisa de nada, ni informa de nada, y estamos desprotegidos, Freddy.
A veure, Marta, què li ha passat aquesta vegada? Ha comprat entrades falses? Què ha passat?
Què m'ha passat?
Sí, què li ha passat?
Mira, que abans d'ahir vaig comprar entrades per a la Rosalía, ¿vale? Per a mi i per a mis amigues, ¿vale? Que anem a fer una salida de xiques per Madrid, sí. ¿Vale? Que inclús ens he fet les sudaderes a conjunto, sí, ¿vale? I buscant per internet, yeah. Pues bueno, encontré una web de venda d'entrades i vaig comprar, ¿vale? A 85 euros cada
quina,
una.
A quina mena de web les va comprar si es van acabar les entrades fa molts dies?
Sí. No, pues a ticketmonster.ru.
Bueno, aviam...
Què passa? Bueno, oye, eran 4 entradas, ¿vale? Con derecho a tomar una copa con Rosalía después del concierto.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Que no me ha llegado nada todavía, estoy esperando.
Com es poden passar aquestes coses
Marta.
No,
res, eh?
De veritat. Mira, no, claro, no. Si ahora sois todos muy listos, ¿no? Ahora sois todos muy listos.
A veure, però,
sí, claro, muy fácil.
Però com pot comprar una cosa a una web que es diu Ticketmonster.ru?
Pues mira, eso es lo que ha pasado, ¿vale? Y aquí estamos en comisaría de la Guardia Civil, ¿vale? Que menos mal que també vam comprar entradas per veure el Virrey León, porque es que si no ya me muero.
El Virrey León. El Virrey no, un musical que es diu El Virrey León.
Venga, hombre, no me jodas.
Home,
no me jodas. No, hombre, ai, claro.
Bueno, parlarem amb Facua després, Marta, adeu, si vol estar atent. Apa.
Bueno, Facua, Facio.
Vinga, torni. Adéu. Dos quarts de vuit. Entre dues i tres setmanes és l'horitzó que ara situa Donald Trump per acabar amb els atacs a l'Iran.
And we had regime change already that are very different. They're much more reasonable, I think much more...
El president dels Estats Units assegura que han aconseguit l'objectiu, que era canviar el règim. Així ho ha dit aquesta nit des del despatx oval de la Casa Blanca, i després des de Washington s'ha afegit que la pròxima matinada, la pròxima nit, Donald Trump farà un discurs adreçat a la nació també des de Washington, també des de la Casa Blanca. Avui analitzarem si aquestes paraules poden ser un punt d'inflexió en una guerra que, de moment, ens ha deixat un març negre als mercats. La inflació a Europa ha repuntat un 2,5% i el preu del petroli s'ha disparat un 55%. A l'altra cara de la moneda, però, tenim l'estat del preu de l'energia més barat que la resta d'Europa, bàsicament per la baixada d'impostos que ha anunciat el govern espanyol i també el vent, que ha accelerat aquests dies la producció d'energia renovable. A casa nostra, és notícia també d'avui, la consellera d'Interior aposta per reduir a zero del tot, la taxa d'alcohol permesa per conduir.
La millor taxa d'alcohol és la taxa zero. I jo crec que la sensibilitat en aquesta direcció, doncs, és sota el nostre punt de vista, és l'adequada.
És el que deia la consellera Núria Parlon en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. I avui, dia d'últims preparatius a la NASA, la pròxima matinada està previst que s'enlairi la missió Artemis 2, que té com a objectiu orbitar al voltant de la Lluna. Després de diversos ajornaments per aquesta missió, ara, pendents del temps, una vegada més, com passa amb la NASA, però hi ha un 80% de probabilitats que aquesta operació es pugui fer. I en esports, pel Foradada.
Doncs l'Iraq acaba de guanyar l'últim bitllet per al Mundial de Futbol en imposar-se a Bolívia 2-1. Itàlia, recordem, ha tornat a quedar per tercera vegada fora d'aquesta cita mundialista. I l'amistosa Espanya-Egipte a Cornellà aquesta passada nit, que passarà la història pels càntics racistes per part de l'afició, en plan esportiva, debut de Joan Garcia i 0-0 en l'última amistosa abans d'aquesta convocatòria per al Mundial.
Pel que fa al temps, continuem amb vent del nord i avui també amb previsió de nevada al Pirineu. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, i una bona nevada, perquè pot arribar a baixar fins als 1.200 metres en algun moment del dia i s'acumularan a les cotes altes de 20 a 50 centímetres, sobretot al nord del Pirineu, però també s'espera una bona nevada al Pirineu Oriental i en algun moment, sobretot de cara al vespre, podria arribar al Prepirineu. A la resta de Catalunya, això contrasta perquè el temps serà assolellat, amb una temperatura que es mantindrà suau. I pel que fa al vent, avui, demà, divendres, encara es manté l'entrada de vent del nord. Ja fa una setmana que dura, però sembla que a partir de demà cada vegada aquest vent anirà quedant cada vegada més restringit als llocs habituals de l'Empordà i del sud del país i fins i tot a les cotes altes del Pirineu.
Gràcies, Eloi. La mobilitat a aquesta hora. Tenim el servei de Rodalies que ha començat amb, encara amb incidències d'ahir a la tarda del vent, però s'han pogut resoldre. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, correcte. Sí, s'ha retirat l'arbre que ahir la tarda impedia la circulació a la R11 i RG1 entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, com deies, a causa del vent. Però, tot i que això s'ha resolt, un dia més seguim tenint retards a causa de les limitacions de velocitat. Ara mateix a Sants, 7 trens anunciats amb endarreriments. A Girona, 6. A Tarragona, 3. I a Lleida Pirineus n'hi ha un parell. No hi ha afectacions, en canvi, ni al transport metropolità de Barcelona ni als ferrocarrils de la Generalitat.
Gràcies, Joan. Ja a les carreteres em fa l'efecte que olin un llum, no? Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia, exacte, sí. El punt més complicat a aquesta hora, des de fa tot just uns minuts, és la ronda de dalt per un vehicle avariat just després del nus de la Trinitat, que talla un carril, però la cua és d'un quilòmetre. I el que tenim són algunes afectacions per neu. És obligatori, per exemple, l'ús de cadenes al port de la Bonaigua, també la carretera de Baqueira cap al Pla de Beret, i continua tallat al Coll de Pal.
Gràcies, Txell. Fins ara.
Fins ara.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, Esther Vera, Laura Aznar, Montserrat Nebrera i Milagros Pérez Oliva. Vinga, com sempre a aquesta hora comencem a fer el repàs a la premsa i arrenquem amb les opinions. Des de la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, Marc Jurado, bon dia.
Bon dia.
Avui destaquem reflexions sobre el català i la justícia.
El diari Ara, Sebastià Zamora, diu que els jutges escupen supremacisme a cop de sentència contra la llengua catalana.
L'escriptor explica que ha preguntat a ChatGPT quina és la quantitat de sentències desfavorables al català que hi ha hagut durant la democràcia.
I diu que n'hi ha tantes que ni tan sols la intel·ligència artificial s'atreveix a donar-ne un nombre concret i parla de diverses desenes.
A El Periódico, el seu director, Albert Saez, fa una crida a no carregar-se la classe mitjana. La d'aquells catalans diu que han fet de l'habitatge la seva forma d'estalvi i no d'especulació.
Celebra que el govern de Salvador Illa hagi aclarit els dubtes sobre què es pot considerar legalment un gran tenidor. Efectes fiscals, ho serà qui tingui 5 pisos en una mateixa zona tensionada.
I aprofita per qualificar els comuns de l'esquerra caviar.
El Mundo publica avui un editorial criticant els assessors de Pedro Sánchez.
El diari creu que n'hi ha massa i diu que el creixement de la despesa en assessors des de l'arribada del president espanyol és una forma d'entendre el poder.
Critica que el 2025 s'hi destinessin 80 milions d'euros, als que s'han de sumar 90 milions en sous dels càrrecs.
I avui l'editorial de La Vanguardia es fixa en un tema que tractarem a l'Àgora, la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys.
A Austràlia, 7 de cada 10 menors que tenien xarxes socials en segueixen fent servir i l'administració diu que és perquè els propietaris de les plataformes no estan fent el que cal per restringir l'accés.
El rotatiu lamenta que les companyies prioritzin el benefici econòmic davant la preservació de la salut mental i la seguretat infantil.
I com sempre, el repàs a la premsa el continuem sabent que hi ha llegit el periodista David Bassa.
Llegeixo a VilaWeb l'article d'en Vicent Partal sobre l'última sentència judicial contra el català. L'article és realment punyent perquè en Partal va al moll de l'os i recorda que el model d'immersió lingüística sempre ha estat això, un model. És a dir, una proposta fruit del consens, però no una llei en poder real. I vet aquí el problema, perquè si la immersió no és una decisió política, sinó pedagògica, es pot discutir. I si es pot discutir, es pot judicialitzar, perseguir i destruir, que és el que ens està passant ara mateix. Per tant, cal que la immersió sigui una llei real, és a dir, una imposició, sí, i amb sancions de veritat per qui no la compleixi.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit. Cuinat cada dia a Puigcerdà.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes amb productes frescos. I aquesta setmana, fins al 5 d'abril, emporta't la safata de mig quilo de maduixes amb un 35% de descompte. Ara per només 1,29 €. Aprofita-ho. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
La tarda de Catalunya Ràdio.
El Rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així. Aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia «Ja ha arribat». A la tarda, tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i amb guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Vinga, fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. A qui han enxampat?
Doncs el marit de l'exsecretària de Seguretat Nacional dels Estats Units, a qui han sorprès amb unes fotos íntimes, vestit de dona, amb uns enormes pits inflables i xats sexuals amb altres dones. El tabloide britànic Daily Mail publica imatges i converses compromeses. Ell ho nega, mentre que la seva dona i exresponsable de l'administració Trump diu que està devastada.
I què ha recuperat Lloret de Mar?
Doncs el camí de Ronda al Pas a Can Juncadella, que estava literalment segrestat per un magnat del Kazakhstan. Després de 17 anys, l'Ajuntament i el propietari de la mansió han arribat a un acord, però encara no hi ha data per reobrir-lo. Es tracta d'un camí que s'enfila des de la platja de Canyelles fins a la Cala Morisca en direcció Tossa de Mar. Segons el conveni, l'empresa del magnat assumirà el cost de les obres, ho explica l'Ara.
I qui està d'aniversari, va?
Apple, que fa 50 anys. Entre els grans reptes té la intel·ligència artificial i el relleu de Tim Cook, primer amb Steve Jobs, que va crear productes icònics com l'iPhone o l'iPad. La petjada de la marca a la indústria tecnològica és indiscutible. Celebra mig segle ara com la companyia més valuosa del món. Ho detalla el periòdico.
La solució per no haver de llançar un llapis que s'està a punt d'acabar.
Alumnes de 5è de primària de l'escola de Bordils han inventat un sistema per aprofitar al màxim els llapis i evitar llançar-los a mig gastar. L'han batejat com a la Prollapis i ara volen fer-lo arribar a altres col·legis de Girona i de la Rodalia. La idea és simple i efectiva. Quan el llapis es queda tan curt que no es pot agafar, el posen dins el tub d'un retolador gastat i així poden fer-lo servir fins al final. Calculen que l'escola s'estalvia comprar-ne 288 per curs.
A Prollapis, eh?
A Prollapis.
A Prollapis. I una universitària veterana.
Ni més ni menys que de 91 anys. Estudia a la Universitat del País Basc. Explica que les seves amigues li van recomanar apuntar-se a un centre de dia, però ella va triar inscriure's a les aules de l'Experiència, un programa per més grans de 55 anys. Els estudis duren 4 anys i les assignatures van des d'història de la música, nutrició o literatura. No hi ha exàmens i les classes acaben a la 1. Els dijous són sagrats perquè van a fer pinxos al casc antic de Bilbao. Ho explica el periòdico.
Sensacional. I la casa més petita del món?
Fa 63 centímetres d'ample i l'han construït al Perú. Tot i que és extremadament estreta, inclou cuina, lavabo, una habitació i espai per treballar. El seu propietari diu que és un exemple de l'ús eficient de l'espai. Han demanat poder-la entrar al llibre dels rècords Guinness, però encara no s'ha confirmat. El que sí que ja s'ha convertit és en una atracció turística. Ho veiem a diversos digitals.
I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Mayol Roger i Lara García.
Avui toca fixar-se en la premsa egípcia i, de moment, en el poc ressò dels incidents racistes a Cornellà al Prat. El diari amb més tirada del país, el Masri Al-Yum, destaca la condemna del president de la Federació Espanyola i la reacció de Lamine Yamal, que, segons les ràdios espanyoles, va marxar cap cot pels insults a la seva religió. Cairo 24 repassa les sancions a què s'enfronta la federació, que poden ser multes o fins i tot el tancament de l'estadi. Per la seva banda, el diari Degà del país, Al-Hadem, es limita a gloriar-se del bon paper de la selecció egípcia. I a la premsa britànica, més detalls del cas del DJ estrella de la BBC acomiadat de manera fulminant per problemes personals. Llegim al Guardian que el cas es remunta al 1997 i que fins al 2000, Mills va abusar sexualment d'un noi menor de 16 anys. La policia ho va investigar el 2018 i no hi va haver condemna. El Telegraph afegeix que la BBC va saber-ho fa un any, quan un expresentador de la casa els ho va explicar. En aquell moment no va rebre la resposta, però 10 mesos després, la cadena ha fulminat un dels seus presentadors estrella amb molt poques explicacions.
La premsa econòmica avui analitza les turbulències del sector del cava. Cinco Días diu que la fuga històrica de Jovent Camps cap a Corpinat aguditza la crisi de vendes i el lideratge de la denominació origen cava. El diari explica que pateix una caiguda del 10% de la facturació i que no hi ajudarà la pèrdua d'un jugador de pes que, a més, marxa per enfortir la competència. Expansión destaca que la recaptació d'impostos s'ha disparat un 13,5% en l'arrencada de l'any. L'agència tributària ha ingressat 56.700 milions d'euros en els dos primers mesos de l'any. I l'Economista es fixa avui en el preu de la llum, escriu que hi ha un excés de generació d'energia solar i avisa que Espanya està en fase de sobreoferta estructural, perquè la capacitat solar de les plaques instal·lades s'està multiplicant, però la demanda no creix. Per tant, provoca una pressió sostinguda sobre la baixa dels preus.
La premsa esportiva, Pol Foradada.
Repulsa el racisme, això sí, amb diferents intensitats.
Yo no soy racista, pero en realidad recibe más ayudas que todos los demás.
Dels diaris esportius, només l'As creu que els incidents racistes a Cornellà al Prat mereixen la portada, titula Vergonya Mundial. Això sí, la resta de mitjans, només alguna tímida referència en portada. En pàgines interiors, l'As, José Félix Díaz, parla de la incredulitat dels periodistes internacionals i diu, doncs sí, és tan cert com lamentable, tan censurable com vergonyós, tan patètic com real. El Marc Alfredo Relaño diu que, per sort, l'àrbitre no va entendre els crits perquè, si no, hauria pres més represàlies. Relaño recorda que Espanya organitzarà el Mundial 2030 amb Portugal i amb Marroc. I Rebla se'n fa estranya tanta idiotesa a aquestes alçades de la vida. Els diaris esportius de Barcelona, molt poc espai pel racisme, el protagonisme, això sí, pel ball a la porteria.
En Joan Petit quan balla, 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 balla. En Joan Petit quan balla, balla.
Balla a la porteria amb Joan García de protagonista. Debut i poc més, diu l'Esport, que subratlla que el seleccionador no dona pista sobre quins tres porters s'emportarà al Mundial. El Mundo Deportivo parlant d'un debut celebrat, i afirma el titular que va ser corejat i aplaudit per Cornellà al Prat, tot i que el text de la notícia també explica que els aficionats del seu antic estadi també el van xiular.
En fi, a la premsa del cor rebombori pel reportatge que publica avui Lectura sobre un possible idili, abans en parlava la Mariola, entre Aitana Sánchez Gijón i el també actor Max Iglesias Pineda.
Portada de la revista Lectures, Max Iglesias i Aitana Sánchez Gijón enxampats escalfant-se el morro. La parella es professa amor desmesurat, salten les espurnes. Es veu que fa dies que els hi bull l'aigua de l'arròs. Sánchez Gijón compta amb 57 anys i Iglesias en té 35. 22 anys de diferència que confirmen que el mercat de senyors interessants està en hores baixes. Si no, de què Aitana ha d'anar amb aquest noi que, com diria Pepe Rubianes, quan tira enrere li surten les anècdotes de la primera comunió. Esperem que, si més no, arribin a Sant Joan, que sempre fa bo de celebrar la revetlla amb un bon castell de focs.
I qui fa anys avui, Lara García?
Avui felicitem Míriam Dobles Muñoz, més coneguda com a Lola Índigo. Una como yo no hay, atrapo con facilidad. Él cae en la
tentación porque de mí tiene curiosidad. A veure, Lola Índigo, 24.
No, una mica més gran.
Sí, 28. Sí.
No, 10 anys més de 24.
34.
34 anys fa Lola Índigo avui.
Per molts anys a Lola Índigo. Qui
la
més?
La felicitem. També fa anys la cantant escocesa Susan Boyle. Sometimes I feel
like I've never been... A veure, Susan Boyle, 42.
Més.
51.
Bastant més.
64.
65.
I quasi.
I també fa anys la saltadora olímpica i excandidata del PP a Cantàbria, Ruth Beitia.
La Ruth Beitia, 34.
47.
47, no encertem ni una. No. I el Santoral.
Avui, 1 d'abril, és Santa Teodora. Es considera l'única dona casada i pecadora que és santa. Es diu que va néixer al segle V a Alexandria, Egipte. Va ser infidel al seu marit i se'n va penedir tant que va fer-se passar per monjo i va ingressar en un monestir masculí amb el nom de Teodor. Va redimir els seus pecats tancant-se per sempre a la seva cel·la al monestir i resant sense parar. Quan va morir, van descobrir que en realitat era una dona i van santificar-la per haver demostrat que el penediment és essencial en la fe cristiana per evitar l'infern. A Catalunya hi ha 898 teodores. Les felicitem a totes.
I tanquem el repàs a la premsa amb el Quios Vintage i l'Albert Om.
Tal dia com avui, de fa 30 anys.
1 d'abril de 1996, la farmacèutica d'Olot, Maria Àngels Feliu, trenca el seu silenci 2 anys després del seu alliberament. Concedeix una entrevista a TV3 que forma part d'un reportatge que la cadena emet en prime time. En aquell moment, el cas encara estava per resoldre. La Guàrdia Civil no havia trobat els segrestadors ni l'amagatall on Feliu va estar 492 dies tancada, tot i que semblava que havia de ser entre Vic, Manlleu i Torelló. La farmacèutica d'Olot diu que intenta fer vida normal, però que li costa riure després de tot el que ha arribat a passar. I ara fa 30 anys els diaris encara anaven plens d'articles analitzant les paraules d'Aznar, també en una entrevista a Televisió de Catalunya. Aznar, que necessitava els vots de CiU per ser president, va afirmar que el català no només l'entenia i el llegia, sinó que el parlava en cercles reduïts. Acabo amb la notícia que ocupava totes les revistes del cor. La filla d'un boxejador i una folklòrica, ara casada amb un torero, s'unia en matrimoni amb un guàrdia civil. Sembla un acudit, però no. Rocito i Antonio David es van casar fa 30 anys i allò va acabar com el Rosari de l'Aurora.
Avui és 1 d'abril de 2026, és el 91è dia del calendari. Falten 80 dies per l'estiu, 22 dies per Sant Jordi, un dia pel Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. I així sona aquest 1 d'abril.
Els sons del matí.
I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting a very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of... We'll leave.
We should be... No ens hauríem de fer cap il·lusió que les conseqüències d'aquesta crisi per als mercats energètics seran de curta durada. Short. Perquè no serà així. They
won't. S'allarga massa, l'índex d'inflació pot ser molt més alt.
Condenar, como no puede ser de otra manera, este tipo de situaciones.
La millor taxa d'alcohol és la taxa zero. La sensibilitat en aquesta direcció és l'adequada.
La NASA preveu que una nova missió d'Artemis permeti posar els peus en aquest satèl·lit a la Terra d'aquí un parell d'anys.
Aquests són els sons del matí. Ara anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Corpinat.
Avui que expliquem que s'hi suma Jovell Camps, les adiu recull senzillament com a marca col·lectiva de cellers del Penedès. I el diccionari només hi acaba. Vi escumós blanc o rosat elaborat pel mètode de fermentació en ampolla i produït en diverses zones vitivinícoles. La diferència entre el Corpinat i el Cava és que el Corpinat fa servir el mètode tradicional i és més sostenible.
Euríbor.
Tampoc recollit el diccionari, però sí a les a dir. Tipus d'interès interbancari de l'euro. Una definició molt senzilla per un concepte que provoca molts mals de caps als propietaris d'hipoteca variable.
Narcotúnel.
Un túnel fet servir per narcotraficants, però explicarem la història de com el prefix narco, que prové del grec narque, suport, ha passat d'indicar son, com en narcolèpsia, a parlar de droga. La resposta és narcòtic, la substància que, subministrada en dosis moderades, produeix un son profund. D'aquí es va passar a narcòtic per denominar qualsevol droga en general i, per això, narcotúnel és un túnel per passar-hi droga i no un túnel per quedar-s'hi adormit.
Posem-hi tres xifres amb la Lara García. 5,15 euros.
És el que costa avui el megawatt hora de llum de mitjana Espanya. La rebaixa de la pressió fiscal i l'elevada producció de renovables han abaratit la factura de l'electricitat dels usuaris de la tarifa regulada. El mes de març ha estat un 5% més barata que fa un any. Ara mateix Espanya té el preu de la llum més barat de tot Europa.
37.000 milions d'euros.
És el dèficit públic amb què Espanya va tancar el 2025. Són gairebé 9.000 milions menys que l'any anterior. És el dèficit públic més baix des de l'esclat de la crisi financera el 2008. S'ha aconseguit gràcies a un nou rècord històric de recaptació d'impostos, fins i tot està per sota de l'objectiu fixat per la Unió Europea.
8.000.
Són els metres quadrats que s'afegiran als 14.000 actuals que té el Parlament de Catalunya, que s'ampliarà i passarà a ocupar un segon edifici. Aquest edifici són les cavalleries de la Guàrdia Urbana de Barcelona, situades a tocar del Parc de la Ciutadella al carrer Wellington. S'espera que el nou edifici pugui estar operatiu d'aquí 6 o 8 anys.
I en el veig tres imatges amb el Pol Foradada. La primera imatge és del partit amistós d'aquesta nit passada entre Espanya i Egipte, a Cornellà al Prat. És una fotografia a peu de gespa, si veu algun jugador. I de fons, en una pantalla ben gran, enmig de la graderia, un missatge en què recorda que estan prohibits i seran sancionats els comportaments xenòfobs o racistes.
Aquesta va ser la reacció de l'organització del partit als càntics racistes contra els musulmans. Un missatge a les pantalles. No es va aplicar el protocol racista que obliga a aturar, encara que sigui momentàniament, el partit. No sabem si és que l'àrbitre no va entendre els càntics. Des de la Federació Espanyola sí que es van condemnar després d'aquests fets, que, de fet, és el que a hores d'ara més destaca la premsa d'aquest partit amistós.
La segona imatge és una imatge aèria, amb la façana inconfusible de la Casa Blanca. Al costat, però, s'hi veu un solar immens, en obres, amb moltes grues, molta maquinària. Unes feines que tot just sembla que acabin de començar.
Ja explicàvem que Trump ensenyava orgullós fotografies de com quedaria el seu flamant saló de ball. Ara la cosa ha quedat aturada. Un jutge considera que Trump s'ha extralimitat i que hauria hagut de demanar permís, autorització al Congrés per aquesta ampliació valorada en uns 400 milions de dòlars.
I la tercera imatge, hi veiem un grup de noies d'entre 10 i 12 anys vestides amb el mateix xandall, surten del pavelló municipal de Salou, al Tarragonès. Ricard Boigues, què hi fan?
Doncs mira, han acabat de jugar un partit de Planeta Mini, que és el campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques de minibàsquet que es fa a Salou. Les veig contentes, eh? Jo diria que han guanyat darrere. N'hi ha dues xerrant que porten una motxilla més gran que elles. Mira, són un exemple de la gran quantitat de competicions que aquests dies previs al cap de setmana fora de la Setmana Santa atrauen prop de 45.000 persones en diverses localitats de la Costa Daurada.
Real o fals? Amb Marc Amorós.
Atenció a aquest titular que circula. Un document de la CIA que s'acaba de desclassificar afirma que l'exèrcit soviètic va batre un ovni l'any 87 i que els extraterrestres van convertir en pedra 23 dels seus soldats. Marc Amorós, bon dia.
Bon dia. El document era secret fins ara. S'ha fet públic gràcies a la nova política de Donald Trump de desclassificar tots els arxius secrets del govern nord-americà sobre ovnis i extraterrestres. El document el publica a la seva pàgina web la CIA, l'Agència d'Intel·ligència dels Estats Units, però en realitat és un document oficial del KGB soviètic que els nord-americans van obtenir gràcies als seus espies, segons diu la notícia. El document oficial té més de 250 pàgines. Explica l'atac d'un objecte volador no identificat contra una unitat militar soviètica a Sibèria l'any 1987. L'arxiu conté imatges, dibuixos documentals i recull testimonis de persones que van participar directament en els fets. Però què va passar? Segons aquest document, una nau espacial en forma de plateret va aparèixer sobre una unitat militar que feia maniobres rutinàries àrees d'entrenament. Davant de la sorpresa, els soldats van defensar-se de l'OVNI i van aconseguir abatre'l. En caure a terra, l'OVNI va emetre uns raigs luminescents de color blanc brillant que van convertir en pedra 23 dels 25 soldats soviètics que van participar-hi.
I això és real o és fals?
El matí de Catalunya Ràdio.
Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida? Hi ha instants en què deixes de buscar perquè ets just on vols ser. Com quan puges a l'Audi A3 Sportback i et fixes en l'acabat Blackline o en els llums Matrix LED i de sobte, tot encaixa. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Vinga, va, Real o Fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un document de la CIA que s'acaba de desclassificar afirma que l'exèrcit soviètic va matre un ovni el 1987 i que els extraterrestres van convertir en pedra 23 dels seus soldats és una notícia evidentment falsa. Tot i així, és una notícia que s'ha fet molt viral perquè és cert que el document existeix en els arxius de la CIA, però no narra uns fets reals. És una traducció que la KGB va fer en el seu dia d'un article publicat al diari Weekly World News. Els més veterans el recordarem. És un diari que s'inventava notícies i que es va publicar amb molt d'èxit als Estats Units del 1979 fins al 2007.
Gràcies, Marc. Abraçada.
Adéu, una abraçada. Bon dia.
Ara mateix falten 6 minuts per arribar a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i el Francesc Soler. Nou gir de guia de Donald Trump, que ara preveu que acabarà la guerra d'aquí 2 o 3 setmanes.
I ja no dona per fet que aleshores hagi reobert l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units s'adreçarà al país la pròxima matinada per oferir textualment notícies importants sobre l'Iran. De moment, ho ha fet davant de la premsa.
Jo tenia un objectiu, que no tinguin armes nuclears, i hem assolit aquest objectiu. No tindran armes nuclears, però estem acabant la feina, i crec que d'aquí 2 setmanes, potser un parell de dies més, rematarem la feina.
La Unió Europea demana als estats membres aplicar mesures per incentivar l'estalvi de combustible.
Com reduir la velocitat o el teletreball d'en Jorgensen, comissari d'Energia.
We should be under no illusion.
No ens hauríem de fer cap il·lusió que les conseqüències d'aquesta crisi per als mercats energètics seran de curta durada, perquè no serà així.
La guerra a l'Iran també encareix el rebut a les hipoteques. L'Euríbor ha fet un salt de més de 3 dècimes. Tanca el març al 2,57.
I els càntics racistes marquen la tornada de la selecció espanyola a Catalunya.
A l'amistós que ahir a la nit va enfrontar Espanya amb Egipte, l'estadi de l'Espanyol, es va sentir el càntic musulmà qui no voti, malgrat que la megafonia va advertir els aficionats. Rafael Lufán, president de la Federació Espanyola de Futbol.
Condenar, com no puede ser otra manera, este tipo de situaciones puntuales y aisladas que se producen, que claro, para la imagen del deporte y en general del fútbol debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente ese tipo de cosas, ¿no?
I la missió Artemis 2 de la NASA arrencarà aquesta pròxima nit el camí cap a la Lluna.
Si no hi ha cap imprevist, l'aeronau s'enlairarà 2:15 de la matinada amb 4 tripulants a bord, 3 homes i una dona. Serà la primera vegada des del 1972 que l'ésser humà torna a orbitar la Lluna.
I és notícia d'avui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa reduir la taxa d'alcoholèmia fins a 0,0.
I treballem, doncs, per conscienciar a la ciutadania que no consumeixi alcohol ni drogues quan agafa el vehicle. Més o menys, el millor és no consumir-lo.
En una entrevista a l'ACN també aposta per rebaixar el límit de velocitat considerat delicte.
I la Sala Villarroel de Barcelona avui acull l'estrena d'Una bufetada a temps, una obra que contraposa els models educatius d'ara i els d'abans.
És l'últim text de Marta Butxaca. La comèdia compta amb un repartiment encapçalat per Ramon Madaula i Montse Guallar.
Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui encara tindrem vent del nord i de mestral, una mica més moderat que ahir, i el més destacable serà la nevada al Pirineu. A les valls pot arribar a baixar fins als 1.200 metres i a les cotes altes de muntanya podrien caure de 20 a 50 centímetres, mal repartits pel vent, pel torb. La nevada serà més abundant al nord del Pirineu, pot arribar al Pirineu Oriental, potser també al vespre al Prepirineu. En general, però, la resta de Catalunya amb un dia assolellat i amb temperatures suaus, potser al vespre es formen alguns ruixats al nord-est de Catalunya.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
I pel que fa al trànsit, per despreniment se circula en pas alternatiu a la C26, Txell Garriga.
Bon dia, sí, exacte. Ha tingut lloc a l'altura de les Lloses, al Ripollès, i els punts habituals de retenció d'aquesta hora avui, com a molt veiem intensitat, C58 a Ripollet, que passa a Badell, o d'entrada al Nus de la Trinitat, i una mica de congestió també a l'enllaç de la C31 amb la ronda litoral a l'Hospitalet. Sembla que podria haver-hi alguna incidència a dins de Zona Franca que estaria tapant la sortida 18B de la ronda.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
A 8:45, en temps d'àgora, sabrem els detalls de la missió espacial de la NASA més important dels últims anys, l'Artemis 2.
I a 9:00 ens preguntarem si està funcionant la prohibició de fer servir les xarxes socials als menors de 16 anys a Austràlia.
A 11:15 parlarem de televisió i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras.
I a 11:00 entrevistarem Albert Casals, que acaba de publicar el llibre Seguim amb vida.
Des de 6:00 fins a 1:00 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
Manu, com estàs?
Bon dia, Freddy.
Aviam, que trucarem al Vicenç, tu, avui.
Al Vicenç?
Sí, de part de la seva dona, 35 anys de casats, eh? Ni més ni menys.
Ostres, que ens expliqui com es fa això.
Exacte.
Com s'arriba a aquesta fita.
Com es pot fer. Aviam si el Vicenç...
Bon dia, digui.
Bon dia, Vicenç.
Hola, bon dia, digues.
Com estàs?
Doncs fantàstic, molt bé, m'acabo d'aixecar.
Molt bé. Saps d'on et truquem?
De Catalunya Ràdio?
Sí, senyor, el Matí de Catalunya Ràdio. Et truquem de part de la Lourdes, que desitja que estigueu molts més anys junts perquè en feu 35 de casats. Com es fa això? Com es fa 35 anys de casats?
Doncs amb molt amor i respecte.
Oh, que bé. Que bé, quin bon missatge. Doncs Vicenç, tenim aquí el Manu Guix, que et dedica Bicicletes de Blaumut.
Oh, sí, que fantàstic. Gràcies a tots.
A la línia recta, bicicletes sense llum, un satèl·lit que comença a em perdre el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum. Que penses,